Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Recte final d'aquest magazín de l'Hora Móra d'Ebre en aquest dimecres és el torn avui del fil directe i com us he anunciat al llarg del matí avui ens acompanya l'alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta, el senyor Carles Luz. Molt bon dia, senyor Luz, benvingut de nou a la ràdio.
Molt bon dia.
Què tal, com ha anat l'estiu? Tot bé? Cansat me deia ara, però, eh?
M'has descobert. No, ha anat tot molt bé, el que passa que sí que és cert i mos heu estat seguint, doncs heu digut veure que tenim molta activitat. L'estiu sempre l'acabem a les festes majors i ho hem empalmat en la campanya electoral i vulgues o no.
Que déu-n'hi-do, eh? Quina campanya,
i ara,
també.
Déu-n'hi-do quina campanya, ha sigut una campanya molt activa, s'ho requeria i s'ho mereixia, una campanya sense precedents, i ara també estem mirant cap a este mes d'octubre, novembre, que tenim una tardor també molt animada.
Déu-n'hi-do quina tardor ens espera a la Terra Alta, en parlarem d'algunes de les coses que tenim, però avui m'agradaria començar parlant de diners, perquè aquesta setmana, no, la setmana passada, rebíem la notícia de que els ajuts líder en aquesta nova convocatòria fins al 2020 aportaran fins a 4 milions d'euros a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta a través del CIS per donar suport a les pimes fins a l'any 2020. Uns ajuts que en l'antiga convocatòria van ajudar ja 70 empreses a la Terra Alta. Com beneficien una línia d'ajuts com aquests en una comarca petita com és la de la Terra Alta?
La veritat és que aquests ajuts de fons líder, uns fons que venen per a desenvolupar i dinamitzar comarques rurals, en el cas de la comarca de la Terra Alta i de la Ribera, que fa uns anys fa uns anys cap aquí van juntes. Anteriorment la Ribera tenia Proder i la comarca de la Terra Alta sempre ha tingut líder. Jo, mira, et ficaré un exemple de les xifres del que s'ha invertit a nivell de comarca de la Terra Alta. Des de l'any 93 fins ara, el 2015, s'han invertit 34 milions d'euros. Això és una quantitat més que considerable tenint en compte a quina comarca estem. Com ha repercutit? Pues en aquests 25 anys cap aquí ha vingut un tom molt important a nivell de comarca de la Terra Alta, on abans havia un gruix de restaurants petit, avui podem menjar i dormir a qualsevol municipi de la comarca de la Terra Alta. Los cellers, la modernització que ha vingut entre el sector del vi, l'oli, i també la indústria, per no dir-ho, la indústria autòctona d'allí de la comarca de la Terra Alta. Totes les línies d'inversió que han fet tots els privats pues han tingut aquesta compensació. I després, paral·lelament, pues, també alguna vegada línies d'ajut que han fet cap al públic. Ara cal destacar que a nivell de Gandesa, aquesta última convocatòria vam tindre un ajut per millorar el que és el Museu del CEBE i l'Oficina de Turisme. La veritat que són ajudes molt importants que durant molts anys han estat invertint, que han ajudat a dinamitzar la comarca de la Terra Alta i esperem i desitgem que continuïn en aquesta línia.
La Terra Alta també sembla que és una comarca escollida, no?, a l'hora d'implantar parcs eòlics, perquè té uns 130 dels 700 aerogeneradors que hi ha a Catalunya, estan a la Terra Alta, i el passat mes d'agost els promotors de tres parcs eòlics van iniciar els tràmits per construir-los en aquesta zona que es coneix com la ZDP7, no?, que és Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla. Com veuen des de la comarca aquesta aprovació? Feia molts anys que no s'aprovava, doncs, un nou expedient de parcs eòlics a Catalunya.
A ningú se li escape de que la comarca de la Terra Alta és una comarca de vents. Això ho tenim clar. Sí que és cert que el tema eòlic al seu moment va generar molta discordància. Hi ha gent que està a favor, gent que està en contra, i això pues, va portar a situacions molt tenses. Al final ha vingut d'ajuntaments que hi van apostar, van poder ubicar-ho en aquelles zones, i avui, ara fet donar les xifres, la comarca de la Terra Alta té una implantació considerable. Esta ZDP7 ja va engegar en el govern del tripartit, en aquell moment el conseller era Joaquim Nadal, i es va creure oportú que, a més de tot el que teníem, crear una nova taca, que és la ZDP7, se li va donar autorització en aquell moment. Durant molt temps havia estat al calaix perquè les empreses que ho havien guanyat el concurs no veien viable, fruit de les retallades que havien tingut en les primes i de que el sector energètic eòlic no tenia pues, les compensacions que se li havien promès durant aquells temps, no van creure en la inversió. Ara, pel que es veu, sí, i ara tiraran endavant esta ZDP7 que ja està bé aprovada, ara simplement ha sigut tornar a la ficada damunt de la taula. Què en pensem? Jo com a president del Consell Comarcal i com a alcalde de Gandesa penso, i així ho he dit i ho reitero, de que la comarca de la Terra Alta ja té una massificació del que és l'energia eòlica. Sí que és cert de que és una energia que crec, que hi aposto, que és l'energia del futur, i és cert que hem d'anar minvant altres energies que poden generar més contaminació i altres fonts d'energia que també tenen una data de caducitat. És a dir, que hem d'apostar per energies renovables. Però la Terra Alta com a tal només cal passejar i jo entenc, i així ho reitero, de que la Terra Alta ja té una massificació pel tema de parcs eòlics, entenent que esta ZDP7 pues, bueno, sí que és cert que ja està aprovada, entenc que no era necessària, però que bueno, poques coses podem fer ara perquè ja està tot aprovat. Simplement és negociar en la línia de que les energies renovables que s'implanten a la comarca de la Terra Alta no siguin un perjudici.
I en aquest sentit, precisament, hem de recordar que Gandesa és un dels municipis fundadors de l'AMEC, és l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya, juntament amb la Torre de l'Espanyol, la Granadella i també Tarrés. Recordem una mica, l'objectiu és intentar aglutinar tots els municipis eòlics de Catalunya i crear un marc legal, ara ho direm, que reguli, doncs, entre d'altres coses, aquestes retribucions econòmiques que reben els municipis per part de les empreses. Aquest estiu ha anat fent xerrades a diferents zones del territori, van estar també a Gandesa. Com està anant aquest contacte amb els diferents municipis eòlics? Els estan rebent bé? S'incorporen?
En la línia del que estàs apuntant ara, de la mateixa manera que defenso les energies eòliques o les energies renovables com una font d'energia per al futur, també defenso, i com no, i encara ho defenso amb molt més èmfasis, és els ajuntaments i la gent de Gandesa, els interessos de l'Ajuntament de Gandesa, els interessos de la gent de Gandesa i, com no, extensiu als interessos de la comarca. Per això vam crear aquesta associació de municipis eòlics de Catalunya en la finalitat de que les implantacions d'aquestes indústries, perquè no deixen de ser indústries, no deixen de ser empreses que venen, que s'ubiquen aquí i fruit d'un recurs natural com és del vent, n'hi trauen profit, de la qual cosa entenc de que ells, a part de pagar la totalitat de les taxes, perquè això ha de ser moneda innegociable, ells han de pagar la totalitat de les taxes, s'ha de regular per llei les compensacions que han de rebre els ajuntaments, que les han de rebre tothom, però quan les reben els ajuntaments perquè les rep tot el municipi. Este marc, estos convenis, aquestes compensacions que no tenen un marc regulat per llei, és aquí on estem, l'associació, per defensar-ho. Durant este estiu han fet xerrades a diferents municipis de tot el territori de Catalunya. Hem anat a parlar amb tots els ajuntaments que tenen energia eòlica implantada, des de Tortosa fins a Igualada i passant per Tarrés i tots els altres municipis que tenen energies eòliques, en la finalitat esta, no?, de tindre força i de tindre veu al Parlament. També és cert que paral·lelament també hem tingut reunions en els diferents polítics, diferents grups polítics del Parlament, de l'art parlamentari del Parlament de Catalunya, per aconseguir això, no?, de que se regula per llei les compensacions que han de rebre els ajuntaments i que no depengui de que si bufe o no bufe o l'informe que ha fet no sé qui, ara et pago, ara no et pago. No, s'han de pagar i s'ha de pagar als ajuntaments.
És que és important donar algunes dades que recordo de la xerrada que van fer a Gandesa, que les companyies eòliques tan sols aporten als municipis que hi tenen desplegats aerogeneradors a Catalunya un 3,4% de la seva facturació anual, mentre que posaven exemples com altres països europeus podia superar el 20% aquesta taxa.
Aquí estem en esta negociació, este diferencial, este agravi que hi ha envers a les zones on s'han implantat els eòlics, pues aquí nosaltres tenim la responsabilitat com a servidors públics de defensar els interessos dels ajuntaments i de tots els propietaris. Ara estem al capdavant dels ajuntaments, però ningú se li pot escapar de que segurament en breu pues, també hi haurà propietaris que estan afectats per aquests incompliments, no? Podríem dir, de que no s'estan pagant les taxes en la seva totalitat.
Bé, deixem el tema de l'aire i passem una mica al tema que marca, un dels temes que marca l'economia a la Terra Alta és l'hostaleria, el turisme, a part, evidentment, del vi. Aquesta setmana, ahir mateix, donàveu el tret de sortida al curs de formació de cambrers, organitzats per l'Oficina Jove del Consell Comarcal dins del projecte Fórmula Jove. Expliqui'ns una mica d'on sorgeix dir anem a formar cambrers a la comarca.
Bueno, dins del Departament de la Direcció General de Joventut hi ha una línia per donar ajut a les comarques, per ajudar als jovens que han acabat els seus estudis o no han continuat els seus estudis, que tenen problemes en la seva inserció laboral i els hi falta formació. Sapiguem que hi ha aquestes línies estratègiques per ajudar a les comarques, sobretot les comarques rurals i desafavorides com pot ser la comarca de la Terra Alta. Ja fa uns anys que nosaltres vam presentar una proposta, vam presentar dues propostes de cursos per formar la gent. Un va ser que ja vam fer fa un parell d'anys a l'Escola de Capacitació Agrària per formar ajudants de magatzem o de cellers. Aquesta va ser la primera línia estratègica. I l'altre va ser este curs de formació que estem fent ara per a formar cambrers. A ningú se li escapa que el mercat de la Terra Alta, el que estàvem comentant abans, no, el salt que ha fet qualitatiu en la línia del turisme, este boom que ha vingut de creixement de restaurants i d'hotels que donen servei als turistes, és cert que hem de tindre la gent preparada i hem de tindre la gent formada. D'aquí naix esta necessitat de que tenim una demanda creixent de cambrers. I, en aquest cas, el Consell Comarcal, des de l'àrea de joventut, va creure oportú presentar aquest projecte a la Direcció General de Joventut, que han tingut a bé de subvencionar, i conjuntament en l'Hotel Piqué, que serà l'espai on se faran les pràctiques, i l'Escola d'Hostaleria de Tortosa, Via Magna, conjuntament en el Departament de Joventut, Consell Comarcal, tirarem endavant aquest curs de formació per a donar aquella possibilitat, per un costat, la inserció laboral a la gent jove, que té aquesta necessitat, i per l'altra, cobrir una demanda creixent del sector de l'hostaleria.
L'altra cosa pel que se'ns coneix, evidentment, és el vi. L'any passat, recordo, els Premis Vinari titulaven Bany d'Or dels vins de la Terra Alta, que s'ho va vendre tot, fins i tot el Gran Vinari d'Or. Celebren els premis el divendres de la setmana vinent, el dia 9 d'octubre. Què esperen aquest any?
Bueno, esperem estar en la mateixa línia d'estos anys. Jo entenc que no pot ser d'altra manera, perquè la feina que s'està fent és molt acurada. Los cellers, ara reiteraria tot el que s'està dient, i és també el que esteu veient, de que els cellers cada vegada estan apostant més, sobretot per la varietat, per la garnatxa, per la promoció de la comarca de la Terra Alta. No fa massa dies llegia un article al diari Tarragona que parlaven en el director de Vitec i parlaven el sector del vi a Catalunya, i en 10 preguntes a 3 va ficar la referència com la d'O Terra Alta, que és una de les denominacions d'origen que més bona feina ha fet aquests últims anys i que més s'està reconeixent últimament, no només per premis, sinó també pels usuaris, per aquells consumidors que al final estan valorant la feina que s'està fent. En la qual cosa entenc que els Premis Vinaris pues, segurament donaran la recompensa a esta feina ben feta. Però val a dir que Catalunya és terra de vins, se fan vins molt bons, en la qual cosa la competència cada vegada és més propera i més de frec a frec, i en la qual cosa pues, pot passar de tot, però bueno, jo suposo que celebrarem alguna cosa segur.
I creu que les garnatxes del món, aquest concurs, també reconeixerà aquesta bona feina i finalment els hi donaran ser seu d'aquest concurs mundial de garnatxes?
Bueno, sirem seu, segur.
Segur, això
segur,
ho té clar, no?
Segur, no, sirem seu, això ho hem aconseguit, això és important. Fruit d'aquella visita del 15 de maig que va fer el president Mas a Gandesa, que es va invitar en aquell, en el president del que és la regió del Rosselló,
sí.
De dins del Rosselló, el Fabrice, que va estar a Gandesa, ja va sortir el compromís de que 2017 o 2018 se farà la comarca de la Terra Alta i es farà a Gandesa. Això ja ho tenim clar, això ja ho podem dir a boca plena perquè així ha sigut. El que passa és que la voluntat de la comissió de la Festa del Vi d'O és que fos el 17, com es pot que ho fessin millor. Bueno, estem aquí, encara no s'ha resolt, això estem parlant ja segurament que serà a finals d'aquest any, del 2016, segurament que ho sabrem abans de que s'acabi l'any, però oficial se dirà al febrer del 2016 que serà el concurs mundial de garnatges que se celebrarà al Campo de Borja, a veure si el 17 és Catalunya o és Sardenya, estem en aquest punt. Bueno, la veritat és que tant el 17 com el 18 a mi també me va bé, però bueno, com més pront estem preparats per fer el 17, vull dir, no cal patir perquè estem més que preparats.
Doncs esperem que pugui ser el 17 en lloc del 18 i si no el 18, el que convingui.
I tant.
El que ha avançat és la millora, o més ben dit ha retrocedit, és la sarna, aquesta afectació de la cabra salvatge a la Terra Alta. L'altre dia coneixem que fa temps que no es coneixen nous casos, per tant podríem dir que està estabilitzat el brot.
Sí, podem dir que està estabilitzat. Ara fa temps que no parlo en el departament, però hi vaig parlar més de l'estiu i les informacions que em donaven anaven en aquesta línia. El treball que es va fer a nivell de poder acotar el perímetre on s'havien detectat aquests casos i bueno, pues, abatre aquells animals que tenien sarna, pues, a donar el seu resultat. La veritat és que també em puc donar fe, jo personalment, de que avui ja no fa massa dies, fa 15 dies que vaig anar a veure les obres de millora del tram de la Via Verda i vaig tornar a trobar amb cabres pel paisatge en la tranquil·litat i la normalitat que ens trobàvem ara fa uns anys, doncs ja m'hi vaig trobar. Això ja és bona senyal de que les cabres estiguen a prop dels camins i menjant herba.
Deixem una mica la plana comarcal i ens centrem en la municipal, en Gandesa. M'agradaria saber com està funcionant aquesta prova pilot que comentàvem aquest estiu d'aquests tòtems verticals de recollida de la brossa que es van instal·lar perquè també es pogués fer el porta a porta als edificis o només a les cases.
La veritat que molt bé, perquè han pogut reconduir una situació que se mos havia descontrolat, que aquells contenedors que eren de la propietat de la comunitat de veïns els utilitzava tots els que passaven per allí, en la qual cosa això ho hem evitat, i per l'altre costat al poder reconduir, al tindre els tòtems a on cada espai està destinat a un veí, ha propiciat de que la comunitat de veïns puguen continuar fent la feina i la tasca de reciclatge, però ara en unes condicions millor, perquè abans, tot i que ho feien, si hi havia algun extern que malauradament feia un mal ús d'aquests contenedors, pues, provocava aquesta deixadesa i aquella mala imatge que es donava. Ara avui, estos dies, curiosament, n'estava parlant l'encarregat i la veritat que molt bé i ho acabarem aplicant a tots els edificis, als blocs de pisos de Gandesa.
Aquest cap de setmana celebra a Gandesa les jornades, entre d'altres, perquè celebra moltes coses, les jornades de recuperació de memòria històrica, en un moment on se n'està parlant molt aquests dies de memòria històrica, sobretot després de que fa unes setmanes diferents associacions de la comarca posessin el crit al cel després de l'aparició d'aquest crani al memorial de les Camposines. Com creu vostè que s'està gestionant? S'està gestionant correctament tot aquest tema del memorial? Està fent una bona gestió el Memorial Democràtic, el COMEVE? S'ha qüestionat molt aquests últims dies.
Jo voldria dir que des del 39 no se n'ha fet mai de bona gestió, mai, i estem parlant de molts anys i de molts governs que han passat. No vull contar l'època de la dictadura, però sí que vull contar l'època de la democràcia. Mai se n'ha fet, s'ha fet una gestió acurada de tot el que va succeir. Val a dir que el COMEVE no té la responsabilitat de fer la gestió, sí que té la responsabilitat de comunicau a qui ha de fer la gestió de les restes humanes que puguen trobar. A ningú se li escape de que, malauradament, una cosa és que moltes vegades s'envien uns discursos que distorsionen i distorsionen el que és la finalitat del COMEVE o la feina que s'està fent, i també per l'altre costat jo entenc que hi ha moltes persones que això els afecta molt perquè directament deuen de tindre algun cas, i per això hem de ser molt curosos en el que diem i en el que moltes vegades a les xarxes expliquem o diem o opinem, que l'únic que fa és generar confusió. Una cosa són les fosses estan totes controlades, se saben on estan i estan totes ben senyalitzades. Les fosses estan totes ben controlades. Ara bé, malauradament tenim episodis de que a la nostra zona, jo fico a la nostra zona, de tota aquella gent que es va assassinar individualment per una revenja o per algun fet en concret, que malauradament no ho tenim detectat, no sabem
on estan.
I a ningú se li escape de que hi ha gent que moltes vegades caminant per la muntanya s'han trobat restes. Què ha de fer aquella gent? I això és el missatge que vull enviar. Aquella gent el primer que ha de fer és notificar-ho al COMEVE, notificar-ho al seu ajuntament o notificar-ho al Consell Comarcal. Ho ha de notificar l'administració pública més propera que tingui. I no ha de tocar res. Ha de dir, allí m'he trobat una resta. I ho ha de dir, i ho ha de notificar. El que no podem fer és agafar unes restes, portar-les a un lloc que està destinat per a això, però ell, aquella persona no les ha portat, i després notificau a les xarxes, notificau als mitjans de comunicació, sense abans haver-ho dit al COMEVE. Després estem fent un mal ús d'aquella troballa. És aquí on vull anar. I en aquest cas en concret no es van portar bé les coses i malauradament se n'ha parlat més en negatiu que en positiu. No seria el primer cas. Tots recordem el soldat de la Fatarella.
Exacte.
Se va trobar, se va notificar el COMEVE, se va activar el protocol, se van fer tots els procediments de poder rescatar totes les restes que hi havia allí, s'han fet els ADNs, és a dir, s'ha fet tot, però clar, les coses les hem de fer bé. Malauradament, este cas en concret no s'ha portat i ha donat una mica la sensació, els que realment coneixem tot este procés, de que s'ha utilitzat més en contra de que a favor de fer les coses bé.
Potser la sensació que ens va donar una mica a tots, no? I també un missatge que es va donar, és que la població desconeix aquests protocols que s'han de seguir.
Bueno, però Adriana, si ara vostè va passejant per un bosc i es troba unes restes, el que no fa és agafar-les i portar-les a un museu. No, vostè el primer que farà és trucar o als cossos de seguretat o als Mossos o a la Guàrdia Civil. És el més lògic. Jo no me cap al cap de que una persona vagi pel carrer i es troba unes restes humanes i les fica una bossa i les porta no sé on. Això no, vaig, això ja és una cosa de lògica.
Potser caldria una mica d'informació, conscienciació, no
bueno,
ho sé.
No
sí
sé.
Que té lògica, però a vegades la gent es troba en una situació així i no sap com reaccionar.
Bueno, jo si em trobo unes restes i trobo un crani, qui diu que és de la Guerra Civil?
Aquest és l'altre.
Clar, és que en seguida, ho veu, la finalitat d'este crani va ser una altra. Va ser una altra, no? El que portarem al Memorial de Camposines i ho notificarem a través de les xarxes. I sobretot direm que el COMEVE no fa bé la feina. No, no. I si aquest crani no és de la Guerra Civil? Podria ser o no? Clar, ningú ho sap, això. A dies d'avui ningú ho sap. Ah, el primer que ha de fer una persona quan troba unes restes, o qualsevol persona sense pensar en la Guerra Civil, el primer que faria quan troba unes restes i no sap, si és un crani es veu en seguida, però hi ha vegades que ens podem trobar un os que no sabem, pot ser
d'un animal,
sí. Podria ser. El primer que has de fer és alertar. Jo diria que el primer que faries és alertar els cossos de seguretat. Després, si veus que realment allò té tanta evidència de que no sé què, doncs, bueno, doncs ves al COMEVE. Però és que al final el protocol que s'ha d'activar no depèn dels tècnics que estan al COMEVE ni depèn de mi. Dependrà de qui depengui, però les coses s'han de notificar correctament.
Bé, el tema de memòria històrica dona per a molt, podríem estar parlant
bueno,
moltes
pues sí,
hores.
Malauradament en estos temes jo la veritat i em faig molta de pedagogia i escolto totes les associacions, a totes les entitats, a totes, però hem de parar amb molta cura perquè moltes vegades tothom opina de tot i moltes vegades se'n fa un mal ús d'esta opinió i podem generar una situació no desitjada, perquè és que aquí se va patir molt, 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 molt se va patir. I és més, i defenso, i estic treballant, perquè la memòria històrica que han viscut, o que s'ha viscut en aquestes terres, no queda en l'oblit. I hem de fer una recuperació de la memòria, però hem de ser molt estrictes i molt acurosos que estem tractant en les vides i en les morts de moltes persones.
Bé, canviem de tema. Un tema que no volem que quedi en l'oblit i que s'ha recuperat l'any passat i que jo declaro que sóc fan incondicional és la farsa de Gandesa, que torna, no, senyor Luz? Data, i ara podem dir o no?
17 i 18 d'octubre. 17
i 18, coincidint aquest any, no? També amb les dates en què va ser, no?
Coincidir, sí. Primer vam intentar ficar-ho en un altre escenari, en unes altres dates. La veritat és que coincidir en les dates que realment va succeir el fet el 1319, que va ser justament 17 i 18, ens va molt bé per poder mantindre-ho amb la memòria i recordar-ho, i ho mantindrem i ho farem sempre el cap de setmana. L'any passat va ser 16-17, enguany serà 17-18, però sempre el ficarem este cap de setmana, perquè és obvi que ho hem de fer en cap de setmana. Bé, ja ho tenim tot preparat, ja ho tenim tot a punt de tret de sortida, perquè primer han de passar altres esdeveniments i primer farem la publicitat dels primers i després farem de l'altre. Però sí, la gent que ens està escoltant ja es pot reservar, si vol pujar a veure a Gandesa la teatralització del casament reial, el que va succeir el 1319 a Gandesa, aquella corona catalana aragonesa en el regne de Castella, que va molt bé moltes vegades pues, fer estirar els llibres d'història de l'hemeroteca i donar-nos compte pues, que tenim un passat molt clar que ningú pot distorsionar.
Sí.
1319 a Gandesa ja va haver el primer intent d'unir dos regnes, que en aquest cas era el regne de la corona d'Aragó, els Països Catalans, en Castella.
I a més la gent que vingui pot aprofitar i veure que s'està rehabilitant o ja s'ha acabat de rehabilitar la portalada romànica de l'església, no?
I no només la portalada romànica de Gandesa, sinó que tornarem a fer el mercat de proximitat, quilòmetre zero, perquè és un dels actius que volem destacar més. Abans ni parlàvem del turisme, de l'hostaleria, parlàvem dels vi, de l'oli, però també hem de parlar del producte de quilòmetre zero. L'any passat...
amb els tres territoris,
amb els tres territoris. L'any passat ja vam fer el primer mercat, quilòmetre zero, que tots són productes de la comarca de la Terra Alta i Terres de l'Ebre, que estan elaborats en productes de la terra, de proximitat, i vam invitar a Matarranya i Morella. I enguany tornarem a fer la segona edició. I parlant de la portalada, pues, la portalada... tot fa preveure que el dia 16 divendres l'embastida estarà fora i es podrà gaudir de la portalada en el seu esplendor, perquè la portalada va tindre durant en diferents èpoques, hi havia com una mena de... Se li van aplicar unes resines, que en aquell moment eren transparents, se li van aplicar unes resines per protegir la pedra, però aquestes resines, la reacció que han tingut després en l'ambient, en l'aire, en la pluja i demés, ha sigut enfosquir la pedra. Hi havia com un tel tot negre i no es podia gaudir de tots aquells dibuixos que hi ha a lo que és, no només als capitells, no només als capitells que hi ha a la portalada, sinó a totes les arcades, cada vegada s'estan descobrint pues, la bellesa i la riquesa d'esta portalada romànica.
No ens queda temps per a més, dir només que aquest cap de setmana també és cap de setmana ibèrica a Gandesa, així que també podeu aprofitar. Ja hem dit que durant aquesta tardor hi ha moltíssimes activitats i, senyor Luz, agrair-li que hagi passat pels micròfons de la ràdio. Ja anirem parlant, que tenim molts temes.
Moltes gràcies a Valtres i a tu, Adriana, per invitar-me una vegada més.
Fins la propera.